사람이야. 또.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Els treballadors del metro podrien decidir més vagues com la d'avui en assemblees la primera setmana de juny. Critiquen el que consideren una manca de diàleg de la direcció en la crisi de l'amiant i carreguen contra la inspecció de treball que va avalar la gestió de TMB per entendre que l'inspector s'ha excedit en les seves funcions fent interpretacions que no li toquen. Ho han dit a la xarxa de comunicació local en Jordi Gómez, secretari general de la secció de sindicat d'UGT al metro. Gómez també ha deixat clar que la protesta es manté ferma, com a mínim, fins a principis de juny, el dia 6, quan es convocarà una nova assemblea per tal que els treballadors decideixin què volen fer. També han trobat molt casual que Inspecció de Treball hagi fet públic ara, en plena campanya electoral, un informe que fa temps que tenien fet.
Pues de momento hasta el viernes y luego la semana siguiente, el día 6 o la semana del día 6 tendremos Asamblea General de Trabajadores y ahí decidiremos qué los siguientes movimientos. También dependerá pues de si hay cambio de gobierno, si no hay, ya vamos a ver, todo influye y bueno, y en principio, ya te digo, hasta el día, la semana del 6 de junio así no tomaremos decisiones.
Més temes. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Mont-ras, al Baix Empordà, dos lladres a qui atribueixen haver entrat a robar quatre vegades a una empresa de begudes i endur-se'n en total 200 caixes amb un valor econòmic d'uns 4.500 euros. Entre els mesos de gener i març es van produir tres robatoris amb força a l'empresa situada a la mateixa població. En tots els casos, els lladres van saltar la tanca perimetral d'uns 2 metres i van sostreure caixes de begudes que estaven emmagatzemades en palets al pati exterior. La matinada del 14 al 15 de maig van tenir lloc el quart cop i l'objectiu dels assaltants van tornar a ser caixa de begudes i uns carretons de transport. Els investigadors dels Mossos d'Esquadra que seguien el rastre dels lladres van descobrir que els delinqüents no s'havien emportat tot el material, sinó que estava amagat en un bosc proper a l'empresa. Les caixes i uns carretons per transportar-les estaven ocults entre uns matolls i sota unes branques dels pi. Els agents van muntar un dispositiu policial per detenir els sospitosos en el moment en què anessin a recollir tot el botí sostret. I encara més temes. A nivell de Catalunya, uns 1.130 catalans van demanar durant l'any 2018 acollir-se al mecanisme de segona oportunitat contra l'endeutament, un 41,4% més que el 2017, cosa que va suposar el 34,5% dels procediments oberts per aquest motiu a tot l'Estat. Es tracta de persones físiques i no autònoms ni empresaris que davant de la gran acumulació de deutes es van declarar en suspensió de pagaments, figura permesa als ciutadans normals des del 2015. No obstant això, aquestes xifres són molt inferiors als procediments oberts pels mateixos motius en països europeus, com per exemple en França en 180.000, Alemanya en 107.000 o Regne Unit en 90.000, on hi ha molts més anys de tradició. I acabem parlant d'esports perquè el Cornellà farà play-off i el Peralada baixa. Els de Xavi Calm van guanyar i aprofiten l'empat de l'Espanyol B per jugar al play-off. El Peralada empata amb l'Egea i es queda sense opcions de permanència. El Sabadell assoleix la permanència després de guanyar Olot. Campió de Lliga, els Oriol Alzina superen l'Escó 0-3 i aixequen el títol.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs els fets van passar el dimecres passat. Anava el turista caminant pel Raval de Barcelona, antigament conegut com a Barri Xino, i de sobte un transeunt que passava pel seu costat li va furtar el rellotge. I va estirar, bam, estirada, rellotge i carrera, no? Carrera allò perquè no l'enganxin. El problema és que el rellotge tenia un valor de 30.000 euros. 30.000 euros. Evidentment, el turista ho va denunciar als Mossos d'Esquadra, i els Mossos d'Esquadra avui han explicat el robatori i el fet de que hagin trobat el lladre. Obro parèntesi. Si no haguessin trobat el lladre, no ho haguéssim sabut mai. Seria bo que el Departament de Comunicació de Mossos d'Esquadra doncs expliqués sempre lo bo i lo dolent. No? Només ens entenem quan ja s'ha resolt. Quan està per resoldre, encara no. Ja sé que és allò de la investigació policial, però, bueno, més enllà de la investigació policial, sempre es poden donar algunes dades que no comprometin aquesta investigació, però que sí informin a la gent de la realitat del succés. En tot cas, un cop dit això, tanco el parèntesi. 30.000 euros, els Mossos ara avui ho han explicat, era un noi, el lladre és un noi que té 11 antecedents per robatoris i furs, i que se li ha... I de fet que ja tenia antecedents per delictes contra el patrimoni. Bàsicament, robatoris violents al carrer. Ha estat posat a disposició judicial i veurem amb què acaba aquesta història. De tot això, em queden dues dades. La primera, el fet de poder anar pel carrer amb un rellotge que costi 30.000 euros. I dos, com deu ser un rellotge que costa 30.000 euros? Deu endarrerir? I quan es queda sense pila, es para com tots, per exemple? I si es mulla, llavors què passa si es mulla? També se li fa aquella mena de cosa aquí a l'esfera, allò que fa que quedi com bromera? També passa això? I qui t'hi canvia la pila d'un rellotge així, si és que va amb pila? El portes al rellotger de sota casa o has d'anar a la seu central d'algun banc perquè t'hi canviï la pila? Sí, curiós. Això són preguntes de pobre, que deia aquell. Les preguntes que ens fem aquells que ni tenim ni tindrem mai, ja ho avanço, un rellotge de 30.000 euros. Per una qüestió de principis. No cal. I ja està. Felicitats a aquells que el tingueu, eh? Però hi ha coses que són absolutament obviables a la vida, com tenir un Ferrari o un rellotge de 30.000 euros. Ni cal ni ho tindrem. Bé, en tot cas, són algunes reflexions que volem fer al llarg d'aquesta tarda. Si voleu participar, ho podeu fer a través de les xarxes socials, el Far FM a Twitter, el Far a Facebook, o bé el Far la xarxa a través del gmail.com, a través del correu electrònic. Us diem que avui fem un concurs, obrim concurs, us hem dit la pregunta, al llarg d'aquesta propera mitja hora, si tenim temps, us explicarem el premi, i si no, entreu al nostre Facebook i, evidentment, doncs, trobareu tot, la pregunta i el premi que ens relaciona directament amb la zona del Garraf. Ben trobats, darrera hora.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27...
El preu del peix.
I encetem setmana i ho fem viatjant fins a la confraria de pescadors d'Arenys de Mar. Allà hi tenim en Martí Cadellans. Martí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, nois, a tothom.
Com estàs, Martí? Com ha anat? Com ha arrencat la setmana?
Bé, ha arrencat bé la setmana. Bon temps, ha arrencat bé en sol i sèpies, i de tot hi ha hagut. Una mica de pluja d'ahir, però no ha importat massa, perquè ja a bon dematí ja hi ha hagut sonsos, hi ha hagut sardina, hi ha hagut seitó, i ara a la tarda hi ha hagut de gambes, camallans, lluç, sèpies, més sonsos, baire, bròtola, ventos... He hagut de tot el dia, ha anat molt bé el dia, tots els pescadors.
M'agrada molt la frase sol i sèpia, que està molt ben trobada. Escolta'm,
sí, digues.
Escolta'm una cosa, ahir va ploure, i per tant van baixar alguns rials, algunes rieres. Quan plou així es pesca més o no?
És que, han sentit si hi ha molt d'aigua que baixi, molt bruta, les aigues són brutes. Però ara, actualment, ahir a la tarda, com va haver-hi fotos que es van penjar d'Arenys de Mar, que havia a la baixada de l'aigua, havia quedat bruta, embarronada, però no he fluït amb els pesqueres, perquè hi ha hagut bon temps i tots ho puc treballar bé, perquè els sonsos, els sonsaires que han sortit a les 7 del matí, a les 8 ja estaven dins, amb els 400 o 500 quilos de sonsos.
en una hora s'han pescat els 400 quilos de sonso cap a casa.
Sí, sí, sí.
Ostres, impressionant.
No, cap a casa no, fins que no he pogut vendre, perquè hi bueno. teníem sardina, teníem seitó, fins que no s'hi ha tocat, no he pogut vendre.
No, entenc que, quan he dit cap a casa, entenia que arriba cap a port, eh? Cap a,
sí, cap a port, casa, sí, cap a port. Sí, perquè l'han agafat aquí a darrere el Portinyol.
Entenc.
Més ben dit, aquí la platja llarga.
Clar.
L'han agafat, a la vora.
Escolta'm una cosa, estem en època de què? De sèpia i de sardina o no?
Més seitó que sardina, seitó. Perquè sardina no n'hi ha hagut gaire. El que hi ha més ara mateix és seitó. Avui hi ha hagut 300 caixes de seitó i unes 400 de sardina, era aquesta mare, avui.
Déu-n'hi-do. I bon preu o no?
Sí, el seitó s'ha pagat a l'última partida, s'ha pagat a 35... Una caixa de quilos s'ha pagat a 35-37 euros a la caixa. Que ja aquí és valor, que ja és bastant valor. La sardina s'ha pagat a 20 i pico avui. També ha anat bastant bé. Va. Vull dir que no ha anat baix.
Escolta'm, comencem bé la setmana, per tant, eh? És a dir, que en aquest sentit que els pescadors no poden queixar-se, per entendre'ns, eh?
No, pel peix i pels preus no, exactament. Perquè tot el peix globalment aquesta tarda ha anat bé, ha anat elevat. Bueno, no ha anat caríssim, però ha anat elevat. Igual que la gamba també s'ha pagat sobre 40 euros, 40-41 euros la mitjana, i sobre 20 euros, 22 euros la petita, i 60 i pico la grossa.
Home, Déu-n'hi-do. La mar bé, en bon estat, no està més... Ho dic perquè aquesta setmana pinta bé, almenys diuen, eh?
Sí, pinta bé, però tenia que entrar una borrasca demà, però de moment estan dient que no entra, que serà bon temps.
Molt bé, doncs Martí, que passeu una bona setmana, que vagi bé la pesca. Escolta'm, menjarem peix fresc.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Vingui, una abraçada.
Cuida't, fins després, a reveure.
Adéu.
El Martí Cadellans, des de la cofradia d'Arenys de Mar. Aquests cops que sentíeu de fons són els pescadors que no pesquen. És els bam, saps? I demà a pescar.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Segueix la llum del far.
I alguna de les notícies d'aquestes darreres setmanes, coincidint amb el cap de setmana sobretot, parlen de l'albirament de cetacis. S'han vist algunes famílies de cetacis a la zona del Garraf, per un costat, però per d'altres s'han trobat a faltar la presència de roncuals, no? Que habitualment també per aquesta època de l'any haurien d'haver passat uns quants i que tampoc no s'han vist. En què quedem? N'hi ha o no n'hi ha? Estem bé o estem malament? Com afecta la pluja a la visita dels roncuals? Doncs d'això avui ens en vol parlar el nostre company Ivan Fernández.
De fet, ja veníem parlant d'aquest problema de la manca de pluja i dels seus efectes que estem patint aquesta primavera. Hem parlat, no sé si recordeu, d'incendis, de sequeres, però ara, avui, parlarem de com afecta aquesta manca de pluja a l'albirament de balenes a la costa del Garraf. Segons l'equip científic d'Edmactub, està sent una temporada molt pobra pel que fa a albiraments. Eduard Degollada, president de l'associació Edmactub, molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Què està passant a la costa del Garraf, que aquest any no es veuen tantes balenes com sempre?
Doncs això és el que estem intentant esbrinar, tenim les nostres idees, són resultats preliminars que a finals de temporada, cap al juny, doncs ja direm, però que de moment podem avançar doncs que doncs aquesta relació clara amb la manca de pluges doncs és prou evident, i prou evident com que el nombre de balenes albirades i estudiades doncs ha baixat tremendament, però de l'ordre de 100 a 1, no?
Com afecta la manca de pluja en aquest sentit? És a dir, quines són les conseqüències de que no plogui sobre les balenes?
Bé, nosaltres des de principis de temporada i des de principi del projecte fa 5 anys ja vam començar a veure que doncs, la presència de balenes es devia a la situació nutricional de la zona, o sigui, la cadena tròfica, que era prou rica. Llavors, això ja ho relacionàvem amb la presència de pluges, la presència de port de nutrients des de la costa, ja que es tracta d'una zona relativament a prop de costa. I això, doncs clar, relacionava doncs, el fet de que si hi ha pluges, hi ha port de nutrients de les aigües que arriben al mar, aquests nutrients fa que enriqueixen i permeten que creixin les algues, i les algues són l'aliment del krill. El krill que és pràcticament l'aliment de les balenes, és que és la base de la cadena tròfica.
Per tant, d'alguna manera, aquesta manca de pluges el que provoca és la falta d'aliment per a aquestes balenes, i per aquest motiu no s'apropen a les nostres costes.
Sí, exactament. O sigui, les balenes des del principi van veure que venien aquí a menjar. No estan de pas, senzillament venen i mengen. De forma que si no tenen què menjar, doncs, ja no estan. I si no estan, ja ni passen. De manera que és molt difícil inclús trobar-les. I això és el que ha passat. O sigui, realment doncs, l'aliment és part de l'essència de que siguin aquí les balenes.
Però és una qüestió només d'aliment, no té a veure també amb la temperatura de l'aigua? No sé si hi ha altres factors que intervenen aquí.
Val, els factors, justament, el que hem vist fins ara és que la temperatura afecta més al final de la temporada. O sigui, realment la temperatura és bàsica. Per què? Perquè mentre estigui l'aigua freda, doncs el krill pot pujar a superfície a menjar i això és el que es dona durant el març, l'abril i part del maig. Al moment que la temperatura puja, doncs deixa d'haver aquestes condicions perquè el krill mengi més a superfície. I, doncs, realment la temperatura seria més al final de la temporada, mentre que les pluges seria al principi de la temporada.
De fet, si no recordo malament, en el darrer estudi del projecte Rorqual, un projecte que impulseu cada any, una de les conclusions que trèieu l'any passat, si no m'equivoco, era aquest lunch feeding, aquest krill en superfície, un aspecte que fins ara no s'havia tractat en profunditat, fins que vosaltres en aquest estudi ho heu reflexat. Enguany, ni lunch feeding ni krill en profunditat.
No, realment les mostres que no hem estat agafant no hem pogut tampoc trobar krill. Evidentment hi ha altre tipus de plàncton, però no krill, de forma que doncs, realment hi ha hagut aquesta davallada i evidentment les balenes ni estan menjant a la zona, és que ja ni les trobem, de forma que menys encara doncs, el que va passar l'any passat, que va ser un any al revés, tot el contrari, amb pluja a l'hivern, amb molt bones condicions, de forma que el krill podia arribar a superfície, estar menjant en superfície. Si el krill és a superfície, les balenes mengen a superfície, és una relació molt directa, de manera que de moment aquest any, al no haver krill, no hi ha hagut tampoc balenes i menys encara doncs, alimentació superficial.
Aquest, de moment, es podria entendre com que en les properes setmanes es podria canviar la cosa? Podem trobar en les properes setmanes balenes, cetacis, a les costes o ja ho donem per perdut?
Lamentablement, creiem que ja ho podem donar per perdut, ja que, doncs, el que comentava abans, la temperatura és el que marca la fi de la presència de balenes. Llavors, realment el maig és una època que, encara que plogui molt, o encara que hi hagi algun punt de fred, tendeix a haver, o sigui, hi ha temperatures altes, de forma que la superfície del mar es calenta i llavors ja no permet que el krill pugi a menjar a superfície. De manera que ja no podem comptar que les balenes estiguin. Possiblement estan més lluny, o sigui, a partir de les 15-20 milles, doncs encara pot ser que hi hagi alguna balena, però ja estem parlant de zones més llunyanes i doncs, zones més afectades per una meteorologia que tampoc ens està acompanyant aquest any.
Aquest any, si ho comparem amb les temporades anteriors, quantes balenes, quants cetacis heu pogut albirar?
És que estem parlant d'en total 6 animals, el que un altre any en aquesta època ja portaríem més de 100. O sigui que és un canvi molt important, no? És una cosa així a nivell petit.
I aquests 6, si no m'equivoco, han estat albirats fa pocs dies, eh?
Bueno, de fet, o sigui, 4 els van veure al març, que estaven de pas, i 2 els hem vist ara ja al maig. O sigui, a l'abril no hem pogut realment trobar cap balena. I tenim la referència dels pescadors també, que ens segueixen col·laborant, i que, doncs, bueno, sí que ens han donat algun avís, tant des de Palamós Blanes com Tarragona, i Vilanova i Barcelona, però hi ha, doncs, molt puntualment hi ha animals que després no eren a la zona, sinó que estaven de pas, o sigui, realment estaven viatjant.
Sí que és cert que no s'ha vist una gran quantitat de rorquals, però sí que hi ha hagut aspectes insòlids, com per exemple albiraments de catxalots, que són espècies que aquí a la costa del Garraf no s'acostuma a veure.
Bueno, de fet, són animals que s'alimenten d'espècies completament diferents, amb la qual cosa doncs, no podem realment relacionar una cosa amb l'altra. Els catxalots s'alimenten de calamars a gran profunditat, llavors estan a partir dels 1.000 metres de fondària. Llavors, sobretot, què passa? Doncs que igual el que ha passat és que, com hem hagut d'anar molt més lluny a buscar les balenes, doncs ens trobem el que trobem a la zona on hi ha els catxalots. O sigui que no podem avançar que és que hi hagi més catxalots o que aquests... Igual ha sigut unes coincidències d'uns dies concrets que sobretot nosaltres hem hagut d'anar molt més lluny per anar a buscar les balenes.
Fins quan? Com de lluny? És a dir, no les trobàvem a la costa, properes a la costa, sinó a quanta distància?
Val? O sigui, si normalment les balenes les trobem entre les 6 i 8 milles, uns 10 quilòmetres, doncs ara les estem trobant, o hem trobat els catxalots, a 20 i pico milles, o sigui, estem parlant de 30 i pico quilòmetres, amb la qual estan més del doble de la distància. Més que res quan ja la plataforma ha caigut i hi ha molta fondària.
Per tant, aquestes notícies, aquests articles de gran biodiversitat aquesta temporada del Garraf, es podrien dir que són, no són del tot cert.
Bueno, a veure, sí, en el sentit de que, evidentment, és una biodiversitat que existeix i com tots els animals i tots els cetacis es van movent en la mida del que el menjar hi ha. O sigui, si no hi hagués menjar, no hi serien. Per qual, el fet de poder trobar totes aquestes espècies ara, aquests dies aquí, vol dir que aquests dies ha sigut favorable per ells, per aquestes espècies i la seva alimentació, que no vol dir que sigui per les balenes, no? Lo preocupant, que és l'estudi que estem fent de les balenes, realment és això, aquesta davallada important, aquesta manca de menjar per unes espècies que depenen d'aquests 3 mesos que venen a aquesta època i que realment, doncs, canvis de clima com el que hem viscut pot afectar tant com perquè no trobin menjar.
Ens hem de preocupar de que hagin deixat de venir les balenes a la costa?
Jo crec que sí. Sí, evidentment, les balenes mengen de la base de la cadena. Si la cadena falla, abans o després es repercutirà en les altres espècies. Immediatament a les balenes. Suposo que hauran trobat algun altre lloc amb condicions una mica més favorables per menjar, però dubto que hagin trobat cap lloc igualment de bo que quan aquí és bo. De manera que, doncs, bueno, realment pensem que encara que ara plogui molt, doncs que sembli que, doncs, aquests canvis de clima, que no vol dir que tot sigui sec o tot sigui humit, sinó senzillament, doncs, que canvien les èpoques i les intensitats, doncs pot afectar com que una espècie com la balena deixi de venir a aquesta zona amb la repercussió que tingui en tota la cadena, no?
Perquè quin acostuma ser el recorregut d'aquestes balenes? És a dir, d'on venen i quan acaba aquí la temporada on van?
De moment treballem amb hipòtesi, però el nostre parer és que són animals que venen de l'Atlàntic, que mengen durant l'època de primavera i després es desplacen altra vegada cap a l'Atlàntic. Hi ha un altre grup de rorquals que són pròpiament mediterranis, que tendeixen a anar més a l'estiu cap al mar de Ligúria, al nord de Còrsega, però aquests concretament hi ha un lapse de temps que ja comencen a sortir cap a l'Atlàntic, de manera que, doncs, encara té més importància tota aquesta zona de la costa catalana i el mar catalano-balear, doncs, per la seva alimentació.
Per tant, entenc que d'alguna manera aquests cetacis es queden a l'Atlàntic, no venen aquí a la nostra costa perquè es queden allà.
Bueno, si considerem que comencen a arribar desembre-gener, estan per la zona març-abril-maig i després marxen, clar, és que no estan enlloc, en realitat són animals que no deixen de moure's, no és que el seu hàbitat concret sigui l'Atlàntic, sinó que realment ja quasi mig any passen al Mediterrani i mig any a l'Atlàntic, més o menys.
Això sí, d'aquesta temporada tan pobra pel que fa al virament de balenes, traiem una bona notícia, i és que es corrobora aquesta hipòtesi del vostre estudi que diu que venen a alimentar-se realment aquests cetacis, per tant, si no hi ha aliment, no venen, i això és el que es demostra.
Val, seria una bona notícia científica, si li podem dir. Evidentment és una molt mala notícia mediambiental i de conservació de les balenes. I de cara a nosaltres, que evidentment és un esforç molt important, doncs, per treure unes conclusions que són molt importants a nivell científic, però a nivell personal són molt dures.
A banda d'aquesta manca de pluges, a banda d'aquest augment o disminució de l'altura de l'aigua, no sé si poden influir altres aspectes, com per exemple els plàstics. Tenen alguna cosa a veure? Poden tenir alguna cosa a veure amb la presència o no presència de balenes a la costa?
Sense voler treure-li importància al problema dels plàstics, primer, no s'ha pogut demostrar. Després, podria afectar a certs individus, però no vol dir que llavors tota la població pogués canviar d'hàbits. O sigui que realment els plàstics és molt preocupant, s'ha d'estudiar, caldria estudiar molt més, és molt difícil en animals que no es poden ni agafar per agafar mostres, de manera que només depenem dels animals que igual moren, i inclús així tot després estudiar-ho en profunditat per poder demostrar una relació directa amb la presència de plàstics és molt complicat. Llavors l'únic que podem és deduir certes relacions i, evidentment, evidenciar la presència abundant de plàstics i el problema que pot ser pel medi ambient. Això sí que és totalment cert.
De totes maneres, encara falten un parell, 3 de setmanes per acabar aquesta temporada. Per tant, en podem treure noves conclusions en els propers dies. Veurem què passa. En tot cas, vosaltres ara esteu preparant la vostra embarcació per anar cap a Mallorca. Què és el que es farà a Mallorca?
Val, més que a Mallorca en si, sinó realment creuar cap a les illes i llavors recórrer totes les zones que podria ser fos encara un lloc on encara hi hagués alguna cosa de menjar, o almenys trobéssim les balenes, i veure fins a quin punt hi ha balenes desplaçades. Podem inclús identificar-les, les mateixes que han estat aquí, que realment estiguin en altres zones, de manera que el que anem és a buscar-les molt més lluny del que normalment les buscaríem.
Què s'espera trobar? Teniu bones expectatives?
La veritat és que de moment no hi ha res que ens faci pensar, o no hi ha res que ens faci localitzar exactament els llocs on haurien de ser. Una vegada anem als llocs i podem descartar si hi són o no hi són, doncs ens ajudarà a entendre molt millor la situació i quines són les alternatives a la situació que hem tingut, no?
I abans d'acabar, Eduard, no sé si em podries donar una conclusió d'aquest estudi, que realment és molt diferent a la resta de campanyes del projecte RurQual que aneu fent en els darrers anys. Quina seria la principal diferència, el fet més destacable d'aquest estudi?
Bueno, bàsicament que canvis de clima pot afectar la presència de balenes i la seva alimentació, amb la qual pot afectar la conservació de les balenes.
Per tant, preocupats des de l'associació Edmactub per aquesta temporada tan pobra pel que fa a l'albirament de balenes a la costa del Garraf, un fet insòlit que, de fet, des dels darrers anys s'havien avistat una gran quantitat de balenes aquí entre Vilanova i Sitges. Per tant, Eduard Agullada, esperem que pugui canviar la cosa en aquestes darreres setmanes. En tot cas, anirem parlant.
D'acord, moltíssimes gràcies i bueno, gràcies i felicitats per aquestes iniciatives.
Doncs aquesta és la realitat de l'albirament de balenes i de la manca de pluja que hi ha a hores d'ara al nostre país. És la realitat que ens ha dibuixat el nostre company Ivan Fernández en aquesta entrevista, en aquest espai, que jo crec que ens serveix prou per identificar la magnitud que deia aquell, la magnitud de la tragèdia. En tot cas, nosaltres ho seguirem des d'aquí, des del Far. Com també seguirem, i ho farem d'aquí uns minuts, qüestions relacionades amb la pesca i sobretot l'aplicació d'aquella nova directriu de fitxar quan entres a la feina. De tot això en volem parlar d'aquí uns minuts. Fins ara.
El Far.
The Babon Show va formar-se el 2003 a Estocolm. D'ençà han girat per tot el món, inclús els indrets tan diversos com Cuba o la Xina. L'última parada de les nostres contrades va ser l'octubre passat a les Fires de Girona, incorporats a última hora com una de les grans novetats de la programació. Representa l'essència d'un punk emotiu i contundent, però al mateix temps transversal, amb lletres i melodies que recullen el llegat de Star Market, formació del mateix origen que va marcar una època el punk and roll swag. Aquest és el single del seu últim àlbum, Radio Rebelde, interpretat per la veu espectacular de la seva cantant.
Són 6:45 de la tarda.
Arribem a port.
Com està el món? Ara saludo els convidats que ens estan esperant. S'està seguint, i a més via streaming arreu del món, hi ha un pàjaro, no se li pot dir d'una altra manera, hi ha un individu que s'ha enfilat a la Torre Eiffel, a París. I bé, està allà el tio enfilat i han evacuat tota la torre i estan intentant fer baixar aquest individu, que vés a saber en quines circumstàncies es troba per haver fet aquesta cosa. Jo tinc una imatge i no, l'home ha pujat aprofitant els ferros aquells, pum, 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 amunt, i clar, l'ha liat que no vegis, i més a París, amb el que vam viure ara fa uns dies amb l'incendi de Notre Dame, doncs ara estan tots amb les urpes fora. El món, com la meva àvia deia, n'hi ha més a fora que a dins, i dona sàvia com totes les àvies, però realment és així, eh? més a fora que a dins. Ara saludo, arribem a port. Ara saludaré el convidat que tinc al meu costat, si us sembla. Començo pel de les Terres de l'Ebre, Judit Castells, amb qui estàs avui?
Bona tarda. Avui tenim un dia més als estudis de Radio Delta el nostre ja amic Gaspar Franc, pescador durant més de 20 anys. Bona tarda, Gaspar, què tal?
Bona tarda, molt bé, com sempre.
Benvingut, Gaspar. Ben trobat,
eh? Benvingut.
I avui tenim els estudis de Ràdio Arenys a l'Antoni Marzoa, que també és un bon amic d'aquest programa. Antoni, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
I aquí li hem demanat que vingui per moltíssims motius infinits, però perquè ens aclareixi, Gaspar, atenció a això, tota aquesta història del fitxatge, sabeu que des de fa un parell de setmanes, la setmana passada, a partir del dilluns, entrava en vigor un decret llei. Atenció, decret llei, i ho dic perquè això ja ens ha passat amb el tema de l'habitatge, que és una cosa que el govern decreta, després va al Congrés i li tomben. I això, de moment, no ha anat al Congrés i, per tant, no li han tombat, veurem com acaba la història. Però un decret llei que obliga a tots els treballadors de totes les empreses a fitxar a l'hora d'entrar al treball. Nosaltres aquí a la ràdio, doncs ho fem, entrem i fitxem, i a partir d'aquí se suposa que es controla si fem hores extres o no les fem. Després es poden controlar moltes altres coses. El problema és el sector de la pesca, on també hi ha treballadors, on també, en teoria, i ara m'ho explica l'Antoni Marzoa, s'hauria de fitxar, no? Però no hi ha hores extres, on els salaris es fan d'una manera diferent, on hi ha tot un condicionant diferent, i això ha generat molt de neguit. Jo ara llegia un article que han publicat a Galícia on expliquen això, no? Que de moment allà diuen estan signant, però que no saben ben bé si ho han de fer, si ho estan fent bé, si ho estan fent malament. Antoni, va, per on comencem?
Cacau meravellat, no?
Exacte, quina manera de liar-la.
És un real decret llei, és a dir, és una norma de rang superior, el 8/2019, que entrava en vigor efectivament aquest diumenge passat, i que obliga teòricament a tots. Des del sector de la pesca, pensem, jo no ho dic, tenim clar, que no ens és d'aplicació, i així ho hem estat defensant en les darreres setmanes. I en in extremis sembla ser que se'ns ha donat la raó. Vale?
In extremis vol dir que...
In extremis, bueno, per una reunió que es va produir la setmana passada de CEPESCA, que és la patronal, sí. I la Federació Estatal de Confraries de Pescadors, i la CEPESCA el que va transmetre és a la COE, a la Confederació de les Organitzacions Empresarials, la seva postura, la que defensaven tots, i la COE s'ha dirigit a la Secretaria d'Estat d'Ocupació. S'ha publicat una guia per la implementació d'aquesta obligació, i diuen, bueno, que la mateixa guia ja reconeix la postura que manifestàvem nosaltres. Quina és aquesta postura? No, tu apuntaves.
Sí.
La pesca es caracteritza perquè va al règim a la part, té un règim especial de la Seguretat Social, igual que la mineria, tot i que hi ha moltes administracions que tenen la delera d'arrasar i que tots siguem iguals i ens oblidem de les peculiaritats de tothom. I aquest Real Decret Llei el que fa és, quan es justifica el seu preàmbul, cita una sentència de fa 2 anys del Tribunal Suprem, que és coneguda com la sentència Bankia. I ells diuen, clar, el que diu aquesta sentència és que de lege ferenda, és a dir, per modificacions a futur de la llei, caldria que es clarifiqués qui ha de fer aquest control i qui no l'ha de fer, com hauria de ser aquest control horari, etc. És a dir, demana una clarificació. El que no demana és l'aplicació general a tothom, sinó precisament que diu, entrem en les especificitats. Què és el que fa també l'Estatut de Treballadors al seu article 34, al punt 7? Ell diu, molt bé, hi han activitats que necessitaran d'un registre horari, però n'hi ha altres que no. És a dir, parla de les especialitats. I a l'any 95 s'havia publicat un decret llei, aquest sí, de jornades especials, que després va ser modificat parcialment a l'any 2007 per un altre decret llei, que era de jornades especials en la mar, i que incluïa a la marina mercant i a la pesca professional. I el que fa és establir l'obligatorietat de portar aquest registre diari per a la marina mercant, no pas per la pesca. I com diu la guia que han publicat ara, aquelles activitats que ja tenen un règim especial contemplat, normativitzat, doncs que respectin aquell règim. El nostre és el d'aquest decret llei de l'any 2005, que per nosaltres no diu que haguem de portar un registre, ho diu per la marina mercant. És a dir, és una especificitat. El que no, perquè és que jo he sentit alguns responsables a les administracions que deien, home, mira, doncs, la marina mercant és l'exemple. No. Tornem a la generalitzar, i no és aquest el cas. La llei sempre s'ha d'interpretar de manera restrictiva, no generalitzar, i anar al cas concret.
Sí, la marina mercant és, entre cometes, és un exemple, però perquè de manera ja puntual, és a dir, de manera no habitual, ja es feia només la marina mercant.
Exacte, perquè hi ha una norma específica que diu, escolti, per aquesta activitat s'ha de portar un registre, però per la pesca no. Parla de la pesca i en la pesca contempla quina ha de ser la jornada, màxim 12 hores, quin ha de ser el descans entre una jornada i l'altra, un mínim de 6 hores, quin ha de ser el descans del cap de setmana, un mínim de dia i mig. Pensem, nosaltres tenim més de 6 hores entre jornada i jornada, tenim 12 hores i tenim 48 hores de descans de cap de setmana. És a dir, que amb escreix complim els mínims que preveu per aquestes qüestions concretes, però no parla pas del registre. I com deia el Tribunal Suprem, és si el legislador hagués volgut que això fos d'aplicació a tutum revolutum, a tothom, ho hagués dit al mateix Estatut de Treballadors. Però l'Estatut de Treballadors el que fa és dir, no, anem a especificitats.
Correcte. Amb una barca de pesca, o tal com teniu establert el règim del sector de la pesca, no hi ha hores extres com a tal. És a dir, jo treballo més... ara m'ho expliques, Jo, o nosaltres, la majoria dels treballadors treballem 8 hores, 9 hores, en teoria, la novena és hora extra. Mm. Això, en el vostre cas, no passa.
Va, sí, com a totes les professions. El que passa és que tu tens una jornada de 12 hores que no és de feina efectiva, no és de treball efectiu. Quina seria la bogeria a la pesca, com pot passar també doncs, per periodistes, per aquells que treballen a casa, per transportistes i una sèrie de professions. En el nostre cas tu diries, bueno, quan comença la jornada? Quan deixem anar amarres? Molt bé, apuntem. Mm. Ara ens anem al camarot i descansem mentre anem navegant cap al calador. Hem d'apuntar-ho. Quan ens tornem a llevar per anar a calar, hauríem d'apuntar, pum, s'ha acabat el descans, torno tal. Calem, estem calats, anem a esmorzar, apuntem, descans, anem a esmorzar. Vull dir que et tornaries boig. Ni tens els mitjans a bordo, ni és algo que els treballadors... Perquè és una obligació del treballador. L'empresari ho ha de controlar, verificar. Fins i tot em sembla que setmanalment. I en aquest cas seria el capità qui ho hauria de fer de manera setmanal i tancar al final del mes. Però és una obligació del treballador. El que deia també aquesta sentència que posen d'exemple i que és a senso contrari del que ells pretenen és que això significaria una ingerència en la intimitat i en la llibertat i en la flexibilitat de la jornada pels treballadors i que, per tant, i que atentaria contra els drets fonamentals que contempla la pròpia Constitució. Vull dir que aquesta sentència Bankia de l'any 2017 va ser molt clara i va dir que ni hablar de l'obligació tabula rasa de portar un control de jornada.
Correcte. Mira, és que això també ho discutíem. Ara pregunto a tu, Gaspar, però el fet de quan dorms anant al barco, un dorm perquè al seu cap no li dona feina, però si no li donen feina hi ha d'anar... És a dir, no es pot considerar temps de descans, això, no?
Sí, és que no es treballa efectiu. És temps de descans. Ja. És temps de descans. Clar, si no estàs fent res, si no estàs treballant...
Però, per exemple, poso un exemple, Antoni, per d'allò. Jo estic a la SEAT. I en aquell moment, doncs, estic, posant cargols als seients dels cotxes. I arriba un moment que la cadena s'empara, perquè, doncs, els de la pintura, doncs, fan vaga, o se'ls espatlla la màquina, o el que sigui. Si jo en aquell moment no puc cargolar cargols, també és temps efectiu de treball, no és culpa meva, és cosa de l'empresa.
M'estàs parlant d'un cas que dies que és per força major, perquè s'ha trencat la cadena.
Això és força major, vale.
És un supòsit extraordinari que se surt de la normalitat, però tu dins de la feina normal que fas a bordo, tots tenim molt clar que hi ha uns moments que són de feina i hi ha uns altres moments que són de descans, estiguis esmorzant, estiguis dormint, estiguis llegint un llibre o escoltant la ràdio, vale? Estàs descansant. Per tant, per això es té molt clar que la jornada en el món de la mar és de 12 hores màxim, però que no són hores de jornada efectiva. Va. Hi ha moltes hores de navegació, d'anar d'un calador quan has acabat fins que vas a buscar l'altre. Clar, tot això no és feina efectiva, que és el que es vol que es controli. I això és el que portaria que, efectivament, els tripulants haguessin d'estar anotant constantment aquests canvis.
Correcte, t'entenc perfectament. Val. Al final el que es busca és això, l'efectivitat de la feina.
Clar.
Hi ha gent que ho està fent, però. És a dir, hi ha gent que està amb l'Excel apuntant això, ho llegíem, potser no aquí a Arenys, o potser no a Vilanova, potser no a les Terres de l'Ebre, però llegíem que hi ha llocs a Galícia, per exemple, que sí que ho estan fent. Ja se n'enteraran, no? És a dir, no hi ha més.
Clar, és que ha sigut una comunicació, diguem, a nivell estatal, de que no estem obligats. Tot i així, hi ha qui dubta. Hi ha hagut alguna gestoria, també, que ha informat, i citant preceptes que no són els que toquen, doncs que sí, que els homes de la mar estan obligats. No. Fins al moment, no. Si canvien el criteri, ens ho hauran d'informar per escrit. El que deia la pròpia Secretaria d'Estat d'Ocupació és que la pròpia guia que han publicat ho deixa molt clar, i que està per escrit i hauria de donar la seguretat jurídica per la pesca. Jo, com que soc més quisquilla i mal pensat, per això et deia abans, off the record, bueno, de moment és així i és el que hauria de ser, però jo tampoc dormo mai tranquil en funció del funcionari que et toqui.
Val, que aquí hi ha lectures i històries vàries. I que quedi clar, només per la pesca, única i exclusivament. És a dir, els actes del sector del mar, marina mercant, però també d'altres sectors que tenen treballadors, ara penso en la gent dels lloguers i totes aquestes... Aquests són una altra història.
Sí. I a més, el que demanàvem nosaltres també des de la Federació Catalana era que, home, si no es tenien en compte totes aquestes qüestions prèvies i que s'han de tenir en compte, que si més no s'establís una moratòria fins que es publiqui el reglament. Normalment les lleis sempre requereixen d'un desenvolupament reglamentari, que es diu, has de publicar un reglament que és el que contempla cadascuna de les realitats a les que s'ha d'adaptar, perquè clar, la llei és un document rígid, llavors has d'entrar en el detall. I jo el que tinc clar a la pesca, l'hem salvat per lo que és de lògica i per aquest camí que comentàvem, però fa falta aquest reglament tria explicar, i el transportista, i el del teletrabajo que està a casa, els mateixos periodistes, els que estan de freelance per ahí, com ho han de fer, no?
Clar, o el que tingui autònoms sota la seva responsabilitat.
Exacte. No? Fixa't que, a més, això, la justificació és per evitar la precarietat laboral. Dius, escolti, tenim un estatut dels treballadors, tenim convenis, tenim una normativa laboral molt extensa, tenim sindicats que vetllen pel compliment, representants laborals, vull dir que em sembla que se'ls hi ha anat
Ara anem a això, deixa'm preguntar-li a Gaspar què en pensa, però ara anem a això. Gaspar, què en pensa de tot això que estem parlant?
Bueno, començant per un punt, jo tinc una embarcació de pesca i també estic a la Federació Catalana de Pesca i sé no sé gaire normatives, però us diré el que penso. Jo el que penso és que lo que és el mariner no té que tindre cap obligació, cap horari, perquè la pesca tot depèn de l'horatge que pugui fer, no? Puc sortir a les 3 del matí, puc sortir per la tarda, puc sortir quan jo vulgo. Una altra cosa, nosaltres tenim un horari de pesca al marisc. Tenim 2 o 3 hores marcades per la federació, per anar a la tallarina, per exemple, al marisc. Però el que és cosa de trasball no tenim horari. Jo puc anar a buscar el trasball quan vulgui. Aquesta és la segona. I la tercera, estem totalment controlats, perquè nosaltres tenim la llotja a 7 quilòmetres del port, vale? I per a transportar el peix ens han ficat una guia de transport. Quan arribes al port i deixes el peix, per exemple, a la nevera, que avui no has pogut portar-lo a la llotja perquè nosaltres fem la llotja de matí, pues mos fan tindre una mos fan fer un paper conforme a la caseta, pues deixo 10 quilos de llenguado, 20 quilos de sèpia, tot ben especificat en cas d'un control, que se'n fan molts, pues que estigui tot en ordre. Llavors, això arriba a la llotja, i si tu pues, te para la policia o et para un control i diu, bueno, a veure, tu què portes escrit aquí en este paper? Pues bueno, pues tants de quilos de peix, tant de sèpia, tant d'això, tant d'allò, pues bueno, pues veiem que no quadra la cosa, anem a la llotja i pesarem, a veure si és veritat. A partir d'este punt, jo crec que els únics que poden fitxar a la llotja són els que treballen, els treballadors, el secretari, tots els que treballen a dintre del magatzem de la llotja, estos sí que tenen que fitxar, bueno, sí, a veure, entre comilles, si poden obligar a un o altre a fitxar, a veure. Però jo que vaig a la barca, faria falta això, que jo a dalt de la barca em fiqués un fitxero, o a l'entrada del port em fiqués un fitxero. O sigui, això ja sigui l'últim dia. I pel control de peix, jo crec que està molt, molt controlat. Molt controlat. Antoni. És l'opinió que tinc jo.
Antoni, què en penses? Els de la llotja fitxen, per cert, o no?
A veure, el personal administratiu o el personal de la llotja desplanada que diem està en un altre règim. Vale, no? És el règim general i, per tant, fitxen. I a més tenen els mitjans, tenen els usuaris tancats i tal. Com diu el Gaspar, és el tripulant el que seria una bogeria. Ell parla, clar, de l'Art Menor, que l'Art Menor té un descans, si recordo bé, de 42 hores, i per tant entren i surten, com bé diu, quan tenen ocasió, no tant com els hi sembla, sinó quan tenen ocasió. Però l'arrossegament i l'encerclament tenen uns horaris de sortida i d'entrada tancats. L'arrossegament, per exemple, a les 6 del matí i a les 6 de la tarda entra. I, en tot cas, horaris més restrictius en funció de les comarques, cofradies, etc. No? Vilanova sé que surt, em sembla que a les 7 entren a les 4. Nosaltres, amb una part de l'any, a l'hivern sortim més tard i tornem més aviat, també. Però aquests sí que són horaris màxim 12 hores, vale? O menys.
Val.
Després parlava de la diferència, pues, amb l'arma, no? O els mariscadors.
Tinc dues preguntes. Una se m'acaba d'acudir ara, i ja vaig a rezar el rizo, eh? Si no, ja d'allò. Ara, demà parlarem segurament d'una... Bueno, estem intentant parlar amb el govern espanyol sobre un acord de pesca a Cap Verd, amb el govern que han signat aquest matí, perquè puguin anar tonyinaires a pescar amb aigües de Cap Verd, i perquè puguin fer també, diferents pesqueres. Bueno, és evident que els vaixells que vagin allà són vaixells de pavelló nacional, de pavelló espanyol. Per tant, les normes que s'apliquen en aquests vaixells són normes de l'estat espanyol. Sé que estoy rezando el rizo, eh? Aviam, si me'n surto. Aquests tampoc fitxeu, aquests sí que hauran de fitxar.
No, tampoc.
És
la normativa, espanyola, que és la que és, que és la que estem comentant. I ells, com a pescadors, igual... siguin d'altura, gran altura, pesca costanera, sigui l'arrossegament, sigui l'encerclament, sigui l'art menor, que encara seria més complicat, no han de fitxar, no han de portar aquest control. Nosaltres, a veure, estem sotmesos a tota una bateria, estem fiscalitzats en l'exercici de la nostra activitat. En Gaspar apuntava precisament pues, com el tema de les descàrregues, com porten el control. I a les descàrregues, quina espècie, quines talles, quins volums... I això és, jo sempre dic, des de fa decennis, a través de les nostres confraries, ho estem fent molt abans de que l'administració pública pensés en aquest control. Nosaltres ja ho fèiem, vull dir que amb això no ens han de venir a ensenyar. I estem pues, amb el diari electrònic, amb la Caixa Blava, amb el AIS, les pròpies confraries com a corporacions de dret públic ens controlen que sortim a l'hora i que entrem a l'hora. Vull dir que més control ja impossible, no?
Més falta que us posin un tio darrere de cada tio.
Bueno, ara estava pensant, em sembla que ho hem comentat alguna vegada.
Lo de la càmera, no?
Lo de les càmeres que volen muntar les embarcacions, en principi les d'arrossegament, però després, clar, s'aniria implementant a la resta. Vull dir, arribem a aquestes mesures absurdes.
Jo pensava, amb això del fitxatge, amb el tema accidents laborals, que aquest és un tema del que no se n'ha parlat i que el fitxatge sí que seria clau en el tema, si és in itinere o és durant la feina de treball. No sé si amb això hi pot tenir una incidència important.
En el nostre cas no, perquè com et deia, hi ha uns horaris molt concrets. Si parlem de l'arrossegament, doncs de 6 del matí a 6 de la tarda en terminis generals. Si parlem de l'encerclament, en funció de si és a l'estiu o a l'hivern, doncs començaran a les 11 i solen entrar a les 6, a les 7, a les 8. Vale? I per tant, mentre estan a bordo, estan a bordo. I les qüestions relacionades amb el tema de l'itinere estan més que resoltes. Quan el treballador surt de casa i es desplaça fins al treball o de tornada, doncs lògicament està en itinere. Aquí no hi ha cap...
No hi ha cap història.
Cap problema, no?
És molt complicat. Com deia Gaspar i com deies tu, el control és exhaustiu en el món de la pesca. És fins i tot excessiu en el món de, en el món de la pesca. Que és un món que també... té unes normes a part, eh? Això de la mateixa manera de repartir els diners, els salaris, no? El joc de la part i tal, això no està en risc. O sigui...
No. Sempre està en risc, per exemple, hi ha que no ho entén i s'ho vol carregar. Igual que sempre hi ha qui
per
no...
Per això t'ho dic, perquè...
Sí. Igual que sempre hi ha qui no entén el món de les confraries i se les vol endur per davant, no? I llavors sempre hem d'estar a la defensiva, però de moment mantenim l'estatus.
Gaspar, tu també mantindries l'estatus, ho tens clar o no? Sí, no?
Jo ho tinc claríssim, i tant que sí. Jo ho tinc claríssim que cada dia mos fiquen més normatives, com diu l'Antoni, cada dia mos fiquen més històries. Arriba un moment que no saps si vas a pescar o vas a la biblioteca o vas al despatx. Vull dir, tant de papeleo, porta la cartera plena i bueno, ja no saps, ja... És que és impossible. I nosaltres mateix, i et dic, tenim que pesar tot el peix abans d'anar a la llotja. O sigui, sortint a la mar a les 3 del matí, tenim la llotja a les 11 i mitja, i vull dir, és pràcticament impossible. És que bueno, ja no saps lo parti diari, no sé què. Bueno, i lo tema de les parts que s'han fet tota la vida al món de la pesca, pues és molt, no és un sou fix, sinó és una part. Un dia guanyaràs 200 euros i l'altre dia guanyaràs 300 i l'altre dia guanyaràs 100 i l'altre dia no guanyaràs cap. Vull dir, per tant, les nòmines són nòmines variables que només estan al món de la mar, suposo. No en conec cap més, jo. Per tant, són coses molt... És un món molt diferent als altres oficis. I si comencem a ficar normatives, doncs, hi ha molta gent que no sap de què va el tema, ha estat dins, en este món... i no tinc ni idea de què va el tema. Llavors és quan venen aquestes confusions i aquestes coses. Això és el que penso jo.
A mi em fa por, i per això és el que diu l'Antoni d'estar sempre a la defensiva és bo, a mi em fa por el tema Europa, no? Que aquests no s'enteren de res i cada vegada cobren la boca, perdem un llençol, no? I n'hem perdut uns quants. No?
uns quants, sí.
Que aquests dies, un dia algú els explicarà com va el repartiment, si és que no ho han fet ja, o els explicarà, i, ostres, esto no puede ser, porque claro, hay que uniformarlo todo, no? I ens fotran això a fer punyetes. No?
Aquest és el perill, aquest context en el que estem submergits de comunitari, no? Que té les seves avantatges, però que té els seus problemes. Quan des de dir sempre la freda i grisosa a Brussel·les et volen aplicar que tots siguem iguals com apuntes, no. Aquí tothom al mateix nivell i amb les mateixes regles, oblidant el que són les peculiaritats. I és curiós perquè es diu que vols que sigui la política comunitària una política de les regions, és a dir, que entri a tenir en compte la realitat a nivell econòmic, a nivell social, de cada regió, i en canvi al final el que ens apliquen en moltes ocasions és aquesta tàbula rasa, no?
Que, per cert, i abans d'acabar no vull deixar-ho passar, aquest diumenge hi ha eleccions municipals, però també d'eurodiputats al Parlament Europeu. I entenc que a nivell social general, no, la gent no tingui la percepció de que realment Europa serveix per alguna cosa, perquè realment de vegades penses per què serveix. Però en el món de la pesca és molt important saber a qui votes.
Per nosaltres és vital. Perquè...
I no sé si s'ha fet campanya.
No, a veure, per nosaltres és vital, però en canvi les forces polítiques normalment... és que nosaltres tenim el drama aquell que jo comentava abans, que no tenim pes social. Llavors, és el principal problema de la pesca. No tenim pes social. Són pocs els nacionals que ens hi dediquem. I llavors, tot i que generem una riquesa que es multiplica per 10, si vols, amb generació de llocs de treball, amb el volum de facturació, amb portar un producte de la més alta qualitat directa, tot allò del producte de proximitat, totes aquestes xifres es posen sempre al sac de la macroeconomia i allà queden dissoltes. Llavors les administracions, els polítics, sempre el que fan és mirar, escolta, tu, quants nacionals es dediquen a això? Dius, ostres, només aquests? Tira.
No compten. Vale?
Clar, i llavors és quan et fan mal. I dius, clar, es perd de vista que tenim un pes que no és només el dels treballadors que hi tenim, sinó que generem una riquesa i tot un muntatge que és molt més important. No? I aquest és el drama, que dic jo.
Pues és una tristor, perquè jo no l'he seguida gaire, la europea, per allò que dèiem, no?, lo just i per qüestions professionals, però no he sentit a parlar gaire de... Gaspar, no sé si tu per aquí el Delta de l'Ebre has sentit moltes propostes amb tema d'eleccions europees per pesca.
No, ni una.
Bueno, pues anem
ni a una. De política... I aquí el Delta, que jo sàpiga, no s'ha comentat mai. Simplement, quan tenim un problema, lo discutim nosaltres aquí a la Federació Espanyola i Catalana, i aquí estem, i aquí debatem, i aquí parlem, i aquí ho arreglem de la manera millor possible, que bueno, a nivell de Catalunya, pues és el que diu, si peta, peta, per la gent que són, ni m'ho enterem, que es desapareix això. I és molt important, perquè viuen moltes famílies, i vull dir, és molt important. I no es parla de política en cap moment, jo no he sentit parlar de política en cap moment, i el que és tema de pesca, no.
Doncs seria interessant, i ja mirem de posar-hi algun tipus de remei, seria interessant que tinguéssim inquietud de mirar, perquè després tots són ais i uis i mals de panxa. Eh? I, és que aquests no saben. Bueno, doncs miri, diumenge vostè pot ajudar a decidir una petita part, si vostè vol, però una petita part. Gràcies, Gaspar, per haver-nos acompanyat.
Molt bé, vinga, cuida't. Adéu, Antoni, i companyia, igualment.
Adéu, després. Gràcies també a l'Antoni Marzoa per haver-nos aclarit totes aquestes coses del fitxatge i que, en tot cas, podem estar tranquils, com a mínim, els del sector de la pesca. Nosaltres ja.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Antoni, fiat-hi bé, fins després. Arribem així a les 7, fins demà.
Segueix la llum del far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, mi A i mi A, mi cap l'escala.
Per una gestió 100% pública en cap l'escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'accés a la vivienda per a homes i dones.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. L'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'escala. En Comú treballem per l'escala del futur. Vota En Comú l'escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
ha anat fent el seu aire.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.